11 i 12 minuts del matí. Podríem presentar-lo en dues condicions, però Jordi Baiget és, en aquest cas, en condició de candidat del PSC, present en aquesta taula en la darrera de les entrevistes que hem anat mantenint en tots i cadascun dels alcaldables que es presenten en aquestes eleccions municipals del 2011. Jordi Baiget, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Finalitza la legislatura, han passat dues legislatures seguides.
Sí.
Com ho veieu?
Bueno, han passat molt ràpid, la veritat és que han passat ràpid, però quan ho analitzes, 8 anys són molts anys, amb molts moments extraordinaris, amb moments complicats, difícils, superant diferents reptes, complint amb els compromisos que teníem, transformant Sitges, preservant la seva identitat. Bueno, decidim moltes coses, que és el que ha de fer un govern i les persones que liderem els governs.
Penseu en el Jordi Baiget de l'any 2003?
Oh, i tant, i penso a vegades en el Jordi Baiget de l'any 1980. Sí, jo crec que és bo reflexionar sobre què ets i què has fet i què deixes de fer, o fins i tot tu mateix, no? Sí, el Jordi Baiget del 2003 era un candidat que no havia estat mai alcalde, però que tenia la il·lusió de ser alcalde i de poder, doncs, demostrar com es podien solventar una sèrie de problemes i de reptes que hi havia pel poble de Sitges, que els hem de recordar, però és que n'hi havien de bastant importants, com el Pla General, que es tenia que aprovar, i això va ser 2 anys de molta, molta feina, de poder fer una sèrie d'equipaments i una sèrie d'infraestructures que donguessin peu a que Sitges, pues, primer, els sitgetans estiguessin molt més ben atesos, o fins i tot que se sentissin millor amb el seu poble, i l'altre és que des de la nostra imatge turística, doncs, hi hagués una revitalització de la marca i de la bellesa que té el nostre poble com a indret turístic.
Ho preguntem a tots els candidats. Com creu el propi Jordi Baiget que ha evolucionat personalment en el decurs d'aquestes dues legislatures?
Bé, jo crec que he evolucionat a... Jo crec que hi ha coses importants, no? En el sentit de que la maduresa o l'experiència són una qüestió que en aquest moment, pues, la porto molt internament, i que realment crec que és una cosa que em dona molta tranquil·litat. També jo m'he sorprès a mi mateix, no?, d'haver superat tants i tantes problemes, o sigui, aquesta legislatura última, però l'altra també, va haver-hi problemes, i ens recordem les inundacions, ara que parlen d'inundacions, no?, i es veuen aquelles imatges. O sigui, m'he sorprès a mi mateix de la capacitat que a vegades tens, sobretot perquè tens una il·lusió i tens un compromís, i això et fa possible que potser superis amb garanties i amb èxit moltes d'aquestes possibilitats. Jo mateix m'he sorprès de la capacitat de resposta.
Sou un home positiu?
Sempre.
Per naturalesa?
Des que vaig néixer vaig pensar que es tenia que ser positiu.
Aleshores...
Des que vaig néixer. No sé si vaig plorar molt o vaig plorar molt poc, però sí, perquè vaig creure que la vida és una meravella de per viure-la, que l'has d'afrontar amb la realitat que és, que a vegades és molt crua, que a vegades és una, a vegades, home, és duríssima, però, home, només en tens una de vida, i si l'has de viure en positiu sempre.
Fins a quin punt heu cregut que en algun moment heu estat massa positiu?
Bé,
tal jo, com estaven les coses,
no,
o no?
No, jo crec que el positiu ha servit precisament, que alguns pensaven que aquesta legislatura no l'acabaria, que els problemes no els superaríem, que a meitat de la legislatura aquí aquest ajuntament s'aniria a terra. Jo crec que el positivisme, que el positivisme no vol dir ser realista, el positivisme el que aporta és buscar solucions i no tancar-te amb un pessimisme i que això no sortirà, no. Jo sempre he pensat que de les coses te'n pot sortir, perquè la humanitat ho ha demostrat, no hi ha, jo personalment, la humanitat ha demostrat que sempre se'n surt dels grans reptes que té, no? Podem tardar més o menys, poden haver-hi més lucidesa o no, però que jo sempre he pensat que sí, l'únic que s'ha de fer és, primer, treballar molt, segon, creure que és possible, i tercer, trobar la solució més adient, la més raonable, malgrat les circumstàncies que poden haver-hi que t'envolten.
Relativitzeu més les coses ara que fa 8 anys?
Bueno, jo crec que no. Continuo pensant que les coses són molt sèries, que les coses són molt sèries, i continuo patint internament molts d'aquests problemes, i de vegades de no poder superar-los amb més celeritat o donar la solució més adient, no? Això jo continuo no relativitzant, no?
D'acord, doncs ens ho feu plantejar d'una forma diferent. Patiu més del que dona la sensació que patiu des de fora?
Home, jo crec que tothom pateix més de la sensació que dona, si no és que són persones que el seu patiment l'externalitzen molt, no? Jo no he estat mai una persona extrovertida, encara que sembli potser que sóc una persona més aviat que em relaciono, que parlo amb la gent i això. I la veritat és que sí, realment es pateix quan estàs sol al llit, o pateix quan parles amb persones molt properes a tu, perquè jo crec que s'ha de patir perquè tens a les mans una gran responsabilitat, val? I una persona que està en aquesta responsabilitat, si no pateix per els problemes de la gent, per complir amb aquells compromisos que... A mi quan no puc complir amb una cosa ho passo bastant malament, perquè penso que la meva paraula i el meu esforç està precisament per aconseguir allò que em vaig comprometre, i llavors hi ha moments que veus que això és molt difícil i llavors estàs allà patint. Quan ho aconsegueixes et relaxes.
En qualsevol cas, qui ens escolti potser pot pensar, doncs aquest home deu estar patint molt ara, perquè hi ha més d'un compromís sobre la taula, sí, pendent, davant de, no direm que molta gent, però direm de gent en general, que encara no s'ha complert.
No, però, a veure, n'hi ha, que és lògic que n'hi hagin, però és cert que pateixes perquè realment ho vols complir, perquè a més veus com la gent t'ho demana o t'ho exigeix, o fins i tot t'ho explicita, i la veritat és que tu tens cap, però també hi ha una cosa, que això no és relativitzar-ho, és que et dones compte de que, home, si tu treballes, el temps serà el que realment marcarà si aquestes coses es fan o no, no? I el que és molt important és conèixer que la dinàmica d'una ciutat o de les persones o d'un poble, els temps són molt importants. Lo important és aconseguir-ho. I l'altra cosa és aconseguir-ho ja, o aconseguir-ho en el temps que tu havies previst. Hi ha imprevistos, com ha sigut la crisi, o hi ha imprevistos, com pot ser a vegades, doncs, bueno, no sé, que una persona que tenia relació amb el ministeri ha desaparegut, ja has de tornar a explicar-li en el mateix, però jo considero que almenys jo sóc una persona que no deixo mai res per perdut, eh? Penso que, mira, si he d'estar 10 anys estaré 10 anys per aconseguir-ho, no? Llavors, home, hi ha patiment, que és lògic, però també hi ha molta il·lusió i moltes ganes de fer les coses, i també de demostrar que aquestes coses que més o menys doncs no han acabat de realitzar-se, algunes no es podran fer perquè ha canviat l'entorn, però les altres sí que es poden fer, no? I que no és un problema de la incapacitat o no que algú pot dir, sinó de que, bueno, s'ha de fer en el temps que toca i s'ha de continuar treballant per aconseguir-ho.
Fins a quin punt són importants els terminis, bueno, per les coses?
Sí, els terminis són molt importants, però la història també posa els terminis al seu lloc, vale? Mira, home, quan tu et presentes, tu t'has de presentar amb un compromís i amb una paraula, val? Perquè, per dir, bueno, no sé què faré, perquè no sé si hi ha diners, o no sé per què, o... No, tu el que has de fer és dir, jo vull fer això perquè crec que ho he de fer. Clar, si tu aquests 4 anys no ho has pogut fer, hauràs d'explicar el per què no. Val? Però tu hauries de fer-ho, al final. Clar, perquè si no és com un engany també pel ciutadà, no? Faré, 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 i després resulta que, ui, no hi he pogut fer, i no hi he pogut fer, o no he sabut fer-ho, és que no he tingut... No, jo crec que tu has d'argumentar molt bé les coses per què no s'han pogut fer i també no enganyar ningú. I per això, lògicament, els plantejaments de cada legislatura són diferents. El ciutadà també ha d'entendre, i jo crec que ho entén, eh? I la veritat és que clar, tothom parla, és que tothom, els ciutadans... No, no, jo conec molt bé els ciutadans de Sitges i cada un d'ells, més o menys, porto molts anys en relacionant-me. La gent entén les coses, eh? La gent entén, la majoria ho entén, i veu les coses com són. Per això que els polítics no podem tampoc creure que els enganyarem fàcilment, no? I llavors has de dir el que s'ha de fer i creuen qui ho pot fer i qui ho no. I després hi ha coses que, home, a veure, jo no soterraré el tren, jo no veuré, jo no seré alcalde quan se soterraré el tren, no? Però el dia que ho vegi, almenys, hauré participat o hauré iniciat aquest procés i, lògicament, no, per molt que digui volem soterrar el tren, jo ja sé que no seré el que inauguraré aquesta gran obra.
Sou un home d'objectius, per tant?
Totalment, perquè els mestres vam tindre una gran reforma als anys 80 que ens van ensenyar a programar i planificar per objectius. No ho fèiem, eh? No ho fèiem, eh? Nosaltres, bueno, agafàvem el llibre de text i més o menys funcionàvem, però va haver-hi un gran, jo crec, encertat. Ens van ensenyar a programar, a posar objectius i a avaluar, que és molt important, no? I aquesta és una cultura que dins de l'Ajuntament hem de continuar implantant, i que ara en aquest moment és més important que mai, no? El que no només jo tingui un objectiu, sinó que la màquina aquest objectiu la faci cada vegada més efectiva i més eficient i més sostenible, aquest objectiu. Els polítics el que hem de tindre són objectius i hem de prendre les decisions correctes perquè aquests objectius es compleixin. i l'Ajuntament ha de gestionar el millor els recursos per aconseguir aquests objectius. Aquest és el gran objectiu.
Anem per parts, doncs. Ens plantegem un objectiu final. Fins a quin punt s'ha de renunciar a algunes coses? Fins a quin punt assolir un determinat objectiu comporta certes conseqüències? I fins a quin punt una institució pública les ha d'acceptar? Per aquells, i ha estat un terme que s'ha fet servir molt aquests dies, i en aquest cas el candidat socialista gairebé ha convertit el significat. Jordi Baiget ha fet del deute una inversió.
Bueno, és que a veure, no ho veig d'una altra manera. O sigui, jo quan compro una casa, per mi és una inversió, no és un deute. Clar que tinc que pagar-la, però a veure, jo quan vaig a demanar una hipoteca al banc per comprar-me una casa, com he fet des de fa anys, jo vaig comprar la casa com una inversió, com un actiu meu, com un patrimoni meu, no? Llavors, clar, no, sí que tinc un deute, clar que el tinc, perquè és que no podia comprar-ho d'una altra manera, però el que he fet és una inversió que quan l'acabi de pagar... Pues l'he amortitzat, he viscut dintre. Jo he entès que a mi quan se'm demanava el 2003, escolti, faci una piscina, bueno, faci un tanatori, escolta, volem que la policia local no estigui al mercat del peix, escolti, volem que, bueno, volem tantes coses, volem una escola, bueno, escolti, volem una llar d'infants, molt bé, val? A l'Ajuntament de Sitges mai tindrà i no ha tingut mai la capacitat amb el seu estalvi de fer unes grans inversions, val? El poble necessitava un gran canvi d'inversions, perquè ho deia el poble de Sitges mateix. Oh, és que hem de fer ara un pla d'equipaments, però escolti, si el 2003 ja hi era, la gent ja et deia quins equipaments volia i on els volia més o menys. Què vam fer nosaltres? Finançar-ho de dues maneres. Nosaltres necessitàvem tots aquests equipaments que hem fet, molts, vale? I el que vam fer és anar, una, a buscar aquell conveni urbanístic que donava possibilitat, o a sobre el patrimoni que teníem anar a demanar un crèdit. Clar, això era l'única solució que hi havia, és que no n'hi ha una altra, ni a les famílies, ni a les empreses, ni a les institucions. Jo entenc que quan es diu es fa un deute, cap problema, és que, a veure, hi ha un deute que, a més, tinc que dir que aquí és molt fàcil barrejar xifres, perquè, com tota la vida, uns cap amunt i uns cap a baix, però hi ha un deute, i el deute s'està pagant, que és el més important, que tu el deute el puguis anar pagant i no tinguis cap problema per pagar-lo, i això és una realitat. L'altre és que tot el que hem fet...
Em deixeu fer un parèntesi. Sí. Si no tinguéssiu tant problema per pagar-ho, segurament tampoc tantes persones esperarien més d'un mes, ni més de dos i de tres per no, les factures, o no?
No, correcte, sí, correcte, clar, lògicament, però l'atenció de tesoreria ha sigut per la baixa d'ingressos que hem tingut en dos anys.
Us ho pregunto perquè en campanya, candidats d'aquí, sí, de tot arreu, de la mateixa manera que molts han pogut escoltar el candidat del PSC Barcelona, actual alcalde Jordi Hereu, dient, jo pago les factures a 45 dies, i ho feia valer com un argument electoral, perquè no hi ha, suposo, gestor públic que no pugui fer servir això com un argument electoral tal com estan les coses.
No, nosaltres no podem fer servir.
En aquest cas no es pot fer servir.
No. No, nosaltres estem pagant les factures, nosaltres estem pagant en un temps, algunes més tard que altres, nosaltres estem pagant a la gent amb un pla de tesoreria que a més està aprovat, que la tesorera té un pla que realment es pot anar a veure, i n'hi ha algunes que a vegades no es paguen perquè falta una justificació, que també a vegades justificació o fins i tot un procediment intern que no s'ha acabat de fer. Però el més important que jo vull que entengui la gent és que quan tu fas un equipament o fas una infraestructura o fas un carrer, estem fent una inversió. A veure, què pot durar, per exemple, no sé, què pot durar una llar d'infants? Pot durar 25 anys, com ha durat l'Utrillo, que ha durat 30 anys, el Barretina 50 anys? El deute en 20 anys estarà pagat. Si no s'endeutem més, que segur que un ajuntament dintre d'uns anys tornarà a demanar un crèdit per fer alguna cosa, perquè tocarà, si no canvien les finances locals, que això seria una cosa que ojalà també canviés, Però, bueno, quan la tindrem, la disfrutarem, els nostres fills, aquesta llar d'infants funcionar. L'escola de música, malgrat estigui ara encara amb uns mòduls, però bueno, els vam comprar aquests mòduls, Bueno, doncs tenim una escola de música en marxa i vam tindre que pagar i demanar un crèdit o demanar una finançació. O sigui, jo crec que sincerament crec que l'endeutament s'ha d'entendre com una inversió. Si nosaltres ens véssim endeutat sense haver fet res, cuidado, jo no estaria aquí. Jo ja ni un mes ni presentat, perquè no tinc la cara per presentar-me així. Però considero que hem fet una gran feina pel poble de Sitges. Hem intentat complir amb allò que ens van demanar els sitgetans, perquè jo quan anava a fer les reunions em deien el que volien, no? I el que volien era una piscina i un tanatori, per exemple.
Haguéssiu en algun moment de dir, home, ho podeu demanar, però en aquests moments no encara.
No, perquè hi ha una cosa que és curiosa. Les inèrcies en què treballes no es canvien. A mi em fa molta gràcia quan heu arribat tard, ho teníeu que haver reaccionat abans, però jo crec que és una falta de coneixement de les coses, de la vida mateixa, no? O sigui, quan tu surts del 2007, clar, nosaltres aprovem el Pla General, definitivament el 2006. Sí. I allà és quan podem tindre, començar a disposar de terrenys, perquè com que les normes subsidiàries no donaven, no ens agradaven, quan comencem a disposar de terrenys ja estàvem treballant que aquí aniria això, allà vendríem això, aquí faríem això, vale? I ho posem en marxa, no? Per exemple, la Blanca Subur, que és un exemple, no podíem fer la Blanca Subur sense requalificar el terreny que era d'equipament on estava l'antic camp de futbol per posar els pisos de promoció. Clar, això són 2 anys de treball administratiu amb la Generalitat. Quan tu tens en marxa i t'agafa la crisi, doncs això està en marxa. O sigui, no pots dir no, aturo, no, perquè és que en realitat tens compromisos, contractes. O sigui, jo crec que era molt difícil aturar tot això, i més innecessari aturar-ho, perquè ara l'important és que està fet. Perquè moltes de les coses que ara no es podran fer, si no les haguéssim fet nosaltres, el poble de Sitges és patit una manca d'equipaments i infraestructures importants.
Heu parlat d'inversió i d'inversió en l'àmbit públic. Fins a quin punt aquell Jordi Baiget de l'any 2003 hagués conciliat una mica més de posicions en el projecte de bienalització o en el dels museus o en el de la platja Sant Sebastià?
Mira, jo crec que aquí hi ha una o mala interpretació o mala fe. A la bienalització vaig participar jo molt poc, perquè vaig veure, primer, perquè quan vam començar a tirar endavant el pla de bienalització, el vam aprovar primer, hi havia Esquerra Republicana, hi havia el senyor Andreu Bosch, hi havia amb els socialistes, hi havia Iniciativa en aquell govern, hi havia Unió. Això, el pla de bienalització. I, a més, es va aprovar amb un ple per consens, clar. Quan vam veure que teníem que tocar el cap de la vila, jo ja vaig veure que per aquí no anàvem bé, sinó realment fèiem un altre procés amb arquitectes. Es van reunir, perquè hi ha les actes, esclar, al final, 30 persones en el saló de plens 4 vegades, 4 sessions, per decidir el que es va fer, i jo vaig participar molt poc, perquè vaig creure que no era ningú per prendre les decisions que realment... I vaig veure que la gent estava d'acord i així va funcionar. Amb el tema de la platja Sant Sebastià, vam fer diverses reunions en el Miramar amb els veïns, amb l'associació de veïns. La barana, vam posar diversos models i van sortir gent, vam estar preguntant a la gent. Home, jo crec sincerament que els processos de participació s'han fet. Ara, també he de dir una cosa, aquí estem per liderar les coses i per decidir, no només per consultar i consultar. Això és un greu perill també que hi ha, no? Primer, perquè la consulta, a mi l'experiència que m'ha donat és que s'ha de fer primer molt ben feta, molt ben feta. O sigui, s'ha de també educar i informar molt bé a la gent. Segon, la gent participa menys del que es pensa. Ens obrim la boca de la consulta, però després l'experiència et dona, i el patronat Flor de Maig, que és un especialista en això, que amb els grans projectes el més de l'11% no hi participa ningú. A tota la Catalunya i això, els estudis que tenen, no? I també a vegades penso que els que governem ens hem presentat per decidir alguna cosa, no només per consultar, no? O sigui, jo tinc molt clar que el dia que s'hagi soterrat el tren s'ha de fer una consulta popular i un referèndum, si volem. Però a vegades, per decidir, l'únic que has de fer és parlar amb una sèrie de gent, consultar. Passeig de la Ribera. Bueno, m'ha estat 4 anys per fer el Passeig de la Ribera. Ens hem reunit de vegades amb veïns, ho hem ensenyat als portaveus, ho hem ensenyat a qui ha volgut. Jo crec que és equivocat, amb tots els respectes, pensar que aquest govern no ha fet participar la gent. Hem fet cada any, menys un, reunions en barris, 21 reunions de barris, cada any, parlant dels barris, parlant de les coses, ensenyant els projectes, sent transparents. Jo crec que no ens poden acusar de que no han fet participació.
En els museus?
En els museus és una cosa molt curiosa, eh? En els museus, la veritat és que tot funciona d'una forma molt accelerada, molt accelerada.
Per alguna raó?
Sí, doncs per la raó de que nosaltres teníem el plantejament de restaurar-los, no? I de cop i volta una visita a Madrid fa que en 3 mesos hem de prendre una decisió. De cop i volta. O sigui, allò de dir... O sigui, primer, la Diputació es posa a tiro, cosa que no era lògic, i de cop i volta diu, escolta, si podem aconseguir finançació, nosaltres hi anirem, però no podem assumir el cost, no? Nosaltres estàvem preparant el projecte, l'estàvem preparant i vinga, anar fent. Que, a més, era un projecte que reformava un del 94 que el senyor Hernández Clos ja havia fet. El que passa és que aquell el va tombar la Comissió de Patrimoni, no? I vam anar a Madrid a veure, ens van dir, aneu a veure els senyors de Patrimoni de Foment que tenen l'1% cultural. I aquell senyor, recordaré, que ens va dir, miri, si vostès porten el projecte abans de 2 mesos, aprovat per la Generalitat, nosaltres els donarem, si no, no podrem fer-ho. perquè estem a punt d'acabar aquest 1% i no podem fer-ho. Aquí vam a corre cuita, perquè el senyor Andescos no tenia acabat el projecte, perquè no, la comissió de patrimoni no l'havia aprovat, i bé, a corre cuita, perquè l'important en aquell moment era que realment tinguéssim els diners. Perquè, a veure, el problema era, i no sabia que la crisi entrava jo, perquè, però imagineu-vos ara el gran problema que hagués tingut aquests museus si haguéssim potser no aprofitat. Heu de pensar que els governants...
Però us contemplem una tessitura, doncs. Sí. Veu avantposar o veu prioritzar la necessitat de fer el projecte a que el procés, per dir-ho d'alguna forma, de participació pública a l'entorn del projecte fos més...
Va haver-hi consultes, vam parlar amb gent, però no va haver-hi participació. Però és que els governants, del temps hem de fer oportunitats, hem de decidir algunes coses que a vegades la història ens donarà si ho hem fet bé o no. Pot ser que no agradem a tothom, només faltaria. Quasi és impossible i tampoc és la nostra voluntat. Però jo aquesta oportunitat de que el Cau Ferrat i els museus es poguessin reformar, no podia dubtar, com a alcalde no podia dubtar. I espero que això al final es reconegui.
En un moment d'aquesta conversa, a l'inicial heu parlat de la gestió i sobretot de la necessitat d'agilitzar gestions en diferents àmbits. En el seu dia l'Ajuntament va parlar de les societats o de les empreses municipals com un de les sortides que podien facilitar qualsevol tramitació administrativa i, per tant, fer determinats processos molt més àgils. Ara, de totes les converses que hem mantingut aquí amb els diferents portaveus, diguem-ne que de totes les societats municipals o agències se'n salva la de turisme i de la resta poques se'n salven, en especial la del Sitges Model 21 amb el deute que almenys...
No, però és un deute que té l'Ajuntament amb l'empresa. Siguem clars, és clar.
Vostè mateix.
Jo primer, allò de les empreses. Mira, els governants hem d'utilitzar tots aquells instruments i totes aquelles idees i tots aquells recursos que siguin necessaris per complir les nostres coses. Quan vam arribar, quan jo vaig arribar, faltaven arquitectes, faltaven enginyers. Per fer un pla general és que no hi havia ningú. És que, en realitat, fins i tot van contractar un senyor que es deia Pere Solà, me'n recordo, a l'últim segon per fer un pla general a l'anterior govern. La prioritat era pla general i vam parlar amb el senyor Manpaco, escolta, nosaltres hem de reforçar tot aquest això. Jo vaig dir, però també hem de fer obres. Mira, primer el pla general, i també pensàvem que el pla general el solucionaríem més ràpid. Llavors vam dir, com podem fer obres si realment l'Ajuntament, que té pocs recursos, a sobre, es dedicarà amb cos i ànima a aprovar un pla general, tots els tècnics que hi havia a la casa. Llavors vam fer alguna consulta a diferents alcaldes de diferents territoris i es va dir, home, crea una empresa per poder fer obres, com jo tinc aquí o tinc allà, vale? Alcalde de Sant Cugat també, senyor Recoder, perquè també perquè tenim bona relació, vam crear una empresa que, però l'empresa ha fet la llar d'infants, l'empresa ha fet la platja Sant Sebastià, l'empresa ha fet el passeig de la Ribera, l'empresa ha fet molts dels feos que ens van donar, l'empresa ha fet moltes i moltes obres que...
hagués pogut fer l'Ajuntament?
No les podia fer, no les podia fer perquè es dedicava al pla general. I perquè es dedicava, una vegada acabat el pla general, van començar a entrar una quantitat de llicències d'obres i consultes i necessitats de planejament que teníem tots els arquitectes ocupats i tots els enginyers ocupats amb totes aquestes grans projectes. Per això l'única manera era tindre aquesta empresa. Què passa ara a l'empresa? L'empresa ara no té cap sentit. Però que no té sentit no perquè sigui una empresa municipal i perquè hagi fet coses que l'Ajuntament no podia fer, no, és que ara no hi haurà obres d'equipaments importants. Ara el que toca és manteniment de la via pública i jo veig en aquest temps poquetes possibilitats de fer algun tipus d'obra important que necessiti realitzar a l'Ajuntament. Primer, perquè no hi ha recursos. Segon, perquè tampoc en necessitem tantes ja. I fins i tot algú em va dir, és que ara no sé per què es diu que s'han de fer coses. No, si jo estic dient que ara ja no necessitem equipaments. Si hi ha algun equipament que es necessita, primer hem de veure quins recursos hi ha. Llavors prioritzarem quin equipament necessitem. Però primer hem de veure quins recursos al final de tot aquest procés de sanejament econòmic queda. I ara sí que l'Ajuntament i l'empresa Segle XXI i l'empresa Sitges Esdeveniments, que està ja en suspensió, es va crear per una qüestió de que la brigada la necessitàvem tant que funcionés a la via pública que no tenia que traslladar els clavells de Corpus o no tenia que muntar les tarimes de la Festa Major, i per això la vam crear, perquè la brigada estigués més al carrer. Llavors, i ara, a través de millorar la gestió de les brigades, continuarem millorant la nostra gestió al carrer. Però vull dir, eren instruments per donar solució a problemes que hi havia, no eren instruments ni per enxufar ningú, com diu algú, eren ni perquè fer la feina dels que ja ho podien fer, no. La veritat que això és per ser bastant pervers, que s'utilitzi, però ara no hi ha una necessitat tampoc de tindre una empresa, perquè no hi hauran recursos tampoc perquè l'empresa funcioni.
A partir, ens ho heu apuntat gairebé, i en paraules que s'han dit aquí, pot garantir el candidat del PSC que no hi ha persones amb afinitat manifesta en el partit en empreses municipals?
Home, afinitat al partit segur que n'hi ha, perquè per sort, també hi ha afinitat convergent a l'Ajuntament. Fins i tot hi ha alguns empleats que es van a les llistes, o sigui, només faltaria. Tots els partits em sembla que tenen gent a l'Ajuntament. Afinitats i militants, i fins i tot.
Aquesta ha estat la legislatura de la professionalització. També és un terme que vau fer servir en el seu dia.
Però que no hem acabat d'en sortir-nos. I crec que és el gran repte. Tenim reptes, però aquest és un que jo crec que m'apassiona més en aquest moment, que és la professionalització i la innovació i modernització dels ajuntaments.
Us apuntem una qüestió i així podeu fer la matisació i l'argumentació seguida. Fins a quin punt també algú pot pensar, bé, la professionalització va començar per pensar en uns sous i després tot el que ha estat veritablement el motiu i l'objectiu final d'això s'ha fet a mitges.
Bé, primer perquè no vam tindre molt recolzament de l'oposició en aquest tema, perquè si no no s'havia fet a mitges. O sigui...
Hi havia una qüestió legal?
No, perquè...
Aquella que sí, de la competència que la Generalitat...
Sí, però la Generalitat al final va desestimar, perquè vam tenir una reunió amb el nostre secretari, vam tenir una reunió, jo vaig anar a la Generalitat, al Departament d'Administracions Públiques, i al final tot allò ens van donar tota la raó. O sigui, i vam ser el primer ajuntament que vam aprovar un plantejament de direcció professional amb objectius i amb incentius variables en el seu sou. I ja estem practicant-ho, ja hi ha una persona que treballa així en aquest moment, que si una persona que passa per la Junta de Govern, si els seus objectius s'han complert o no, firmats per el seu regidor, i si la Junta de Govern creu que aquest senyor no ha de cobrar aquests variables, doncs no ho cobrarà.
Jo no us sembla que hi ha sous massa grans o no?
Jo diria que no. Mira, els sous són una cosa molt relativa. Si tu es compares amb el que cobres tu, em cobro jo, em cobro un altre, llavors sí que pots haver-hi diferència. Però jo crec que el sou... És, clar, mira, ara comparem amb Alemanya, clar, i tots diem, ostres, vacances, sí, però clar, es cobren tres vegades més. I dius, podria que treballen més? No ho sé, és que no ho sé, si és que treballen més o rendeixen més. Aquest és el gran, som més productius, aquí és on està el gran. O sigui, el teu salari te l'has de guanyar per l'esforç i la feina que fas. Això és com els nens, no? La teva nota, te la guanyes, però algú t'ha d'avaluar, i aquest és el que té que tindre la més objectivitat possible per avaluar això, no? Jo crec que hi ha una sèrie de sous que si realment la gent produeix per lo que realment els objectius que volem són els que toquen, en el món del mercat lògic, i hi ha una sèrie de sous que són molt cars, perquè clar, si aquest senyor no fa res, per molt que sigui 1.000 euros, si aquest senyor no dona el resultat que l'empresa o l'Ajuntament vol, és un sou potser que és massa elevat. Jo crec que els sous els hem de valorar sobretot dintre d'uns marges, per la productivitat, per l'eficiència, per l'esforç i l'actitud que tenen amb la voluntat de servir, sobretot servir en el seu ajuntament i en el seu poble, que és molt important.
Tothom compleix de moment amb aquesta actitud?
Bueno, jo diria que si digués que tothom compleix, la gent es posaria a riure, home.
Tothom que fa referència a sous, estem referint a això, segurament a l'alcalde li hem plantejat a més d'una ocasió, escolti'm, hi ha algú que té aquí que en cobra 70.000, un altre 80, un altre 90.
Sí, no, i aquest és un dels temes que jo vull resolucionar. Hi ha gent en l'Ajuntament que o fa més o cobra menys. Jo tinc molt clar això. Sobretot a nivells directius o a nivells, diríem, més de responsabilitat. Aquest és un plantejament. Per això vaig jo plantejar la direcció professional per incentius. Cosa que se'm va criticar i no vaig entendre el per què. Perquè és la forma, precisament, més objectiva i més justa de valorar les coses.
Si ens permeteu.
No, jo t'ho baixaré perquè, mira, em sembla que no funciones, no. Jo t'ho baixo, o t'ho pujo, o tu cobres més, o tu cobres menys, tu tens més nota o menys, perquè realment hi ha tres factors que avaluarem. Has aconseguit els objectius, l'altre, ets molt productiu, i l'altre, tens una actitud positiva. Perquè també es pot dir, escolti, compleix els objectius, però escolti, sempre està en contra de tothom. O sigui, no, les actituds també són molt importants a avaluar-les.
Estirem d'aquest fil. Us han fet enfadar algunes coses encara dels processos administratius de la casa i no heu encara pogut resoldre'ls?
Sí, i tant. hi ha moltes coses que no me n'han sortit, sobretot de gestió. Per això, a mi, aquesta legislatura...
Jo preguntem així per la percepció que en pot tenir un ciutadà davant de la resposta que dona el candidat que ha exercit de l'alcaldia.
Clar, però bueno, esclar, a veure, ni puc jo enganyar ningú, ni puc dir que això és una meravella, no, no. Encara hi ha, en aquest moment, molts reptes. Però un dels reptes importants que també la crisi ens ha fet veure és que hem de ser molt més eficients, més austers, més rigorosos, hem de gestionar millor, tindrem menys recursos, però això és un gran repte i precisament és una de les coses que a mi em va motivar a presentar-me, no? De dir, ostres, vale, he aconseguit fer, no sé, la plaça de Sant Sebastià, o he aconseguit, no sé, qualsevol cosa, el passeig Balmins, carai, però per alguna raó no he aconseguit, i hem fet millores molt importants dins l'Ajuntament, però no he aconseguit aquell ajuntament que jo volia. Per què? Potser, potser he fet un gran esforç amb les altres coses, no soc perfecte, soc humà, i tenia el temps que tenia i el que era. Però ara m'apassiona aquest projecte de dir anem a fer un ajuntament realment sostenible, però sostenible de veritat. No allò de hem de ser sostenibles, no. Crear un departament de sostenibilitat i que tots aquells projectes, tots aquells procediments siguin sostenibles econòmicament, socialment i ambientalment. O sigui, d'una sostenibilitat integral. No? És a dir, és bo fer precisament aquest projecte? Per què és bo? I és sostenible aquest projecte? Fem uns informes que realment ens diguin vinculants si té sostenibilitat. I l'altra qüestió és siguem més àgils. Però a veure, recordem una cosa. Jo quan vaig entrar, l'Ajuntament tenia un registre amb molt bona voluntat i ara tenim una UAC que comença a funcionar molt bé. Quan vaig entrar no hi havia correu electrònic el 2004, em vaig quedar esparverat. Ara tenim, ja comencem a tindre uns ajuntament ja 2.0 que està encara molt per fer, però que comença gràcies a un equip que jo me'n recordo tota la vida, com devia ser el juliol que em va vindre el senyor Ibáñez, que estava de responsable d'informàtica, m'ha dit, estic sol. I vaig dir, no pot ser que hi hagi una sola persona. No, jo hi ha una persona, una que m'ajuda. I la gent és que no... Estem tot el dia arreglant impressores i no arribem. Bueno, ara tenim un departament d'informàtica que crec que amb una persona molt professional, amb un equip darrere que està donant aquest trasllat als Sitges Reference, ha estat un exemple de com s'han de fer les coses. El poble quasi no ha notat que ens hem traslladat més de 200 treballadors en un edifici. I informàticament, si no hagués sigut per un llamp, que vam tindre un llamp mala sort, les coses ens han posat molt bé. O sigui, tenim en aquest moment una sèrie de professionals que estan donant un canvi també a l'Ajuntament. Ara, què li falta a l'Ajuntament com a Ajuntament? Ser molt més àgil i anar cap al 2.0 de real, ja, real, no? El que tu a través dels mòbils i a través de la teva casa, de la teva pantalla, puguis realitzar quasi tots, que tu t'informin cada vegada millor, que tu no tinguis que estar buscant les coses, sinó que t'arribi millor, que els tràmits siguin superàgils, si poden ser d'un dia, millor que no siguin de 15, que l'administració estiguem tots al servei de les persones, però des d'una forma real, no des d'una forma d'aparença, no? I després d'una direcció professional que el que faci és que els recursos els gestionem millor, gastem menys i fem millor les coses. I això necessita professionalitat, perquè els polítics no són professionals de la gestió, no ho són polítics. El que som responsables és de posar les persones que gestionin bé les coses. Això sí que em sento responsable, però no em sento responsable de la pròpia gestió, perquè no sóc, jo sóc un mestre i polític. Llavors, el que jo vull és ara en aquest moment demostrar que podem professionalitzar la gestió de forma que siguem molt més rigorosos en la nostra gestió, gastem molt menys i puguem aconseguir, doncs, que la sostenibilitat econòmica, ambiental i social i l'agilitat procedimental, això sigui un referent a aquests 4 anys als interessos.
A partir del vostre argumentari farem una analogia. Us preguntarem d'aquests moments fins a quin punt Qualia és sostenible o no, però l'analogia pot venir precisament entre Qualia i el deute. Molts poden estar d'acord en que l'Ajuntament es pot endeutar, però no tant, i molts estan d'acord en l'objectiu original de Qualia, però no en aquest desenvolupament o en aquesta ambició.
Mira, jo crec que Qualia és un projecte que me'n sento orgullós perquè ha estat una idea molt complexa de desenvolupar, de madurar, però és l'únic que es parla. Vol dir, en general, en els debats, es parla molt sobre Qualia, no? I jo tinc dos, diríem, fonts d'informació, una a la interna del poble, i a més s'avisen aquests debats i es veu que Qualia interessa molt, eh? Interessa. I està bé que interessi, perquè precisament el més important és que hi hagi un projecte de futur, que la gent li interessi parlar-ne, i fins i tot jo diria que la gran majoria no, quan anem a unes eleccions, cada candidat ha de fer el seu paper. Però jo llegiria les actes dels plens dels candidats manifestant el que pensen de Qualia, i en tots els respectes crec que ningú, quan ho vam presentar la primera vegada, va dir res en contra, al contrari, tothom va dir que era un projecte que avalaven i que volien potenciar.
Què ha variat des d'aleshores? Bueno, del projecte en si?
No, del projecte res.
Si és que pot haver variat...
No, del projecte no ha variat res, absolutament. Passa que ha variat la seva posició, perquè hem vist, crec, hem vist que és un projecte que és dels socialistes, o del govern, perdó, Iniciativa i Socialistes, i que això, lògicament, amb la seva estratègia política, ho han volgut, jo diria, embrutar, destrossar. Jo he tingut converses particulars amb alguns candidats, no? I clar, no es demostren el que diuen, eh? Jo sincerament ho vull dir, perquè clar, a vegades et sorprèn i dius, no, amb un projecte com aquest ha d'haver-hi molta lleialtat quan hi ha converses privades, molta, si no aquí tenim un problema.
Fem-ho venir bé. Algun dels candidats us ha dit, per exemple, que no li sembla malament que, ja que de moment no es pot construir l'edifici de la Vipa, comencin els cursos al centre de disseny?
Sí, clar, sí. Clar, però és una cosa que ho sabia tothom en general, de forma col·loquial, que aquesta proposta per part proposta que vam posar sobre la taula nosaltres, perquè com que veiem que la possibilitat d'inversió era complicada, hi havia uns diners però faltaven uns quants, l'important per nosaltres és que comencin els cursos universitaris. Si tenim un centre de disseny que pot servir per això, el primer que vam preguntar, van vindre els de Liverpool, els inglesos, van mirar aquell edifici i van dir, ens serveix, per iniciar ens serveix. Per què? Perquè també creiem que els projectes no es poden, tenen que tindre una ambició, però el que no tens que pensar és, si no arribo a dalt de tot, no començo. No, crec que podem començar poquet a poquet, que és el nostre plantejament, però anar fent que les coses vagin funcionant. I això farà que cada vegada més gent confia. En aquest moment, quan vam començar aquest projecte, hi havia una desconfiança total en el món sobre els projectes, total. Els inversors van desaparèixer, però no en aquest projecte, no, de la gran majoria de projectes, i desconfiança, i en Espanya molta desconfiança. Clar, en aquest entorn no és fàcil, i no ha estat fàcil, convèncer uns inglesos, convèncer a uns inversors catalans, convèncer, clar, la gent, fins que no veuen realitats, en aquest moment no posa. Abans sí que era fàcil, abans això tot anava com anava, i per desgràcia ha acabat com ha acabat. Llavors, jo crec que el projecte de Qualia, primer ha de ser ambiciós, perquè es diu Sitges, el nostre poble, i perquè és un projecte internacional de prestigi, no és un projecte per passar l'estona. Segon, perquè volem generar llocs de treball, volem que l'economia en aquest poble estigui diversificada i sigui complementària al nostre turisme de tota la vida i que sabem fer, i creiem que aquest projecte ho pot... I després, perquè, home, viure un altre moment, una altra col·lusió espectacular de la cultura a través de l'art i de la creativitat, amb una economia emergent en aquest moment, crec que li va bé a Sitges. Ara, potser hi ha alguna... Jo crec que... I després he dit una altra font d'informació, la d'externa, Home, la veritat és que a mi m'ha sorprès l'acollida que ha tingut després de moltes reunions. Clar, jo no he volgut embolicar una sèrie de coses que estan en marxa, de Qualia, en la campanya electoral, per no acabar d'embrutar-la més amb el Qualia. Però jo espero, i desitjo, sigui alcalde o no, que es veuran a partir de molt aviat, però molt aviat vol dir la setmana que ve, potser, bastants i bastants resultats importants del que s'està fent.
Fins a quin punt l'Ajuntament hi ha de deixar recursos a Qualia?
Clar que hi ha de deixar recursos. Mira, l'altre dia, per què? Perquè si generar llocs de treball amb un destí turístic, i l'Ajuntament és el motor més important amb la col·laboració público-privada. L'altre dia vaig estar amb una sèrie d'alcaldes, Salou, Lloret, Reus, Cambrils, i em van deixar sorprès de que estan subvencionant a Ryanair els ajuntaments perquè no deixi l'aeroport. I pensaràs, ostres, és una empresa privada d'avions, 50.000 euros cada poble s'hi estan posant, perquè Ryanair no deixi l'aeroport de Reus. I Lloret i Platja d'Aro estaven plantejant amb el de Girona. O sigui, un ajuntament ha de donar diners a una companyia aèria perquè no se'n vagi? Doncs clar, perquè estaven defensant l'activitat econòmica d'aquell poble. O sigui, estaven defensant que els impostos dels ciutadans també són per generar riquesa, són treballadors del poble. Per això que jo ho veig com una inversió, el que l'Ajuntament, a la mesura que pugui, a través de les subvencions que pugui d'altres institucions o cercant recursos d'allà on pugui, faci el possible perquè aquí s'implanti una universitat d'art, una empresa de la creativitat. És que és interessant. Per què ens ha deixat diners la Comunitat Europea per fer un viver d'empreses creatives? Per què? Pues per generar economia, per generar algun tipus d'activitat econòmica que aquest país necessita, que ja no tenim de reinventar la nostra economia, i que l'economia de la cultura i la creativitat en aquest moment és un dels grans, diríem, esperances que té Europa. I bueno, per això jo crec que sí, que l'Ajuntament, amb la mesura que pugui, ha de fer de promotor de la idea. Per què? Pues perquè si ho fa un altre ajuntament s'anirà a un altre lloc. Clar, això de la universitat, no es pensi que aquí és fàcil, ho tenim, perquè ho tenim, no? Pot haver-hi un altre ajuntament que digui aquí té el sol i no necessito res. I nosaltres li estem demanant que pagui, que faci el que ha de fer, que és el que toca, però també estem ajudant i col·laborant per tirar-ho endavant.
L'any que ve pujarà l'IBI?
L'any que ve no. L'any que ve és 2012? Jo crec que no. No sé, el pla de sanejament determina potser el 2013 o així, no? El pla de sanejament és el que determina això.
El que hi haurà l'any que ve serà la revisió cadastral.
Sí, clar, però sí, clar, lògic.
Que pot donar com a conseqüència...
Una cosa és que la revisió catastral, amb tots els respectes, és una cosa que ve de l'estat espanyol, que cada 10 anys s'ha de fer, i que, bueno, em sembla que ho estan fent ja tots, molts pobles que estan revisant tot aquest això. Una altra cosa és la negociació que farem nosaltres dels resultats d'això, perquè molts pobles que també estan en aquests processos o que han estat, després es fan una sèrie de negociacions per aconseguir que la pressió fiscal al ciutadà sigui la mínima possible. O sigui que, i
la
això ha passat a Barcelona.
La diferència és que en aquest cas l'Ajuntament l'ha sol·licitada, no? La revisió cadastral.
No, aquesta, no? Nosaltres no, em sembla que l'han fet així... De veritat, no. Sembla que ha sigut a través de la Diputació de Barcelona que està fent tota una revisió catastral de molts pobles.
És a dir, ha vingut de dalt, això.
Sí. Ens toca fer-la. És que, a veure... A mi tant que em fa gràcia de dir hem de complir amb la llei, vale? I aquesta, que és una llei que es tenia que haver fet ja fa anys, aquesta revisió, que millor que la fem ara que no fa 10 anys, perquè realment el patrimoni, si no hagués sigut diferent, doncs, escolta, que la facin, que l'important és que la facin. Després ja veurem exactament... Mira, Barcelona li van fer fa molt poc, i Barcelona ha negociat, bueno, una meravella, o sigui, ha fet realment que aquesta revisió catastral quasi no repercutís en els ciutadans a través de modificar la pressió fiscal del propi IBI. Miri, hi ha una cosa que és molt important. Pujant l'IBI, no se solucionen els problemes estructurals que té l'Ajuntament. Per això que ningú digui que pujarà l'IBI per solucionar l'Ajuntament. No. Pujant l'IBI, ja el tenim molt alt, l'IBI. És cert, és un dels pobles que té alt, però ho té més alt Sant Pere de Ribes. També que ho diguem. Perquè estem tots els ajuntaments a un IBI realment alt perquè el finançament és bàsic. Però la solució no està en pujar l'IBI, la solució està en millorar la nostra gestió interna i la nostra despesa. La solució no està en pujar l'IBI. L'IBI, pugi qui el pugi, no solucionarà l'Ajuntament, per això que no crec que sigui una prioritat pujar l'IBI. Ara, és cert, el que sí que no entenc és que si no es puja l'IBI, no es fa cap tipus d'ingrés, al revés, es baixa tot, i es volen fer biblioteques, aquí a mi no em quadra res. Diguem les coses clares. Si tan malament està l'Ajuntament, per alguns, perquè per mi l'Ajuntament ha canviat de tendència, ja ho vaig dir, portem 2 anys treballant i en aquest moment anem ja per un camí de sanejament econòmic el 2012, perquè aquesta és una proposta ja que està treballant des de fa temps. Si realment, això no podem enganyar ningú, els ingressos d'una casa i les despeses d'una casa, hem de reduir les despeses de la casa, hem d'intentar no pujar la pressió fiscal a la gent, però el que no es pot fer és, a més, fer moltes coses. Impossible. O sigui, siguem coherents. Si realment reduïm i intentem gestionar el millor possible i intentem no pujar la pressió fiscal, el que no es pot és proposar moltes coses. S'ha de proposar el manteniment de les coses.
11:56, en públic heu alertat de la possibilitat d'un pacte entre Convergència i Unió, Partit Popular i Nou Horitzó, però la signatura de l'Acord Marc 2015... pot obrir un diàleg entre el Partit dels Socialistes i Convergència i Unió?
Mira, jo sempre ho tornaré a dir moltes vegades. Des de l'any 99 no sé si tinc ganes de governar amb Convergència o no, però sempre li he proposat l'entrada, perquè crec, sincerament, crec jo, que aquest pacte seria molt bo per Sitges, sempre ho he dit. Però no sé per quina raó sempre m'he trobat amb un no, però és que no, ni parlar-ne, o sigui, ni sentar-se, aquest és el que a mi m'ha sorprès més, no? Bé, si aquesta, diríem, en contra no es pot produir, lògicament penso jo, si no es pot produir, que Convergència i Unió, segons al llarg de la seva història política en aquest poble, només pot governar amb altres partits, perquè si no, no amb nosaltres, és que no hi ha manera.
Perquè Jordi Baiget podria dir que té l'absoluta llibertat per plantejar un pacte amb Convergència i Unió, si convé.
Sí. Absoluta llibertat. No? Però és que a més ja l'he plantejat jo en una assemblea del meu partit, i em van dir que sí. Perquè quan jo vaig dir l'any 99 que anava a plantejar-ho, i el 2003 i el 2007 que vaig parlar, 2007 diferent ja, perquè teníem una majoria que clar, ja veiem que no, jo sempre hi he plantejat a l'assemblea, i l'assemblea sempre ha dit, Jordi, el que tu necessitis, el que tu per governar aquest poble, el que calgui. O sigui que jo amb això em sento tan tranquil i em sento una mica decepcionat, val? Perquè considero que les persones que poden estar a Convergència, jo m'hi entenc molt bé, però bueno, això és un tema molt personal. I clar, llavors fas un anàlisi i dius, bueno, clar, si no et volen pactar amb tu i analitzes tot com van les coses, dius, només tenen una solució.
Creu que no volen pactar, perquè i Miquel Forns el teníem aquí i sí. Està obert Convergència també al diàleg i a parlar amb el programa sobre la taula i arribar als acords sobre el programa.
És la primera notícia que tinc d'això jo. Perquè, clar, lògicament, jo crec que amb això és una bona notícia per parlar-ne, sí. El que passa que després ja veurem el que passarà. Però, repeteixo, a mi el que em preocupa, primer perquè estic escamat d'aquell 95, aquell 95, i escamat del govern que van fer, no li diguem tripartit, perquè si no, clar, semblarà que parlem de... No, aquell pacte que es va fer no va ser positiu per Sitges, diguem-ho clar, no va ser positiu. El 2000, l'any 99, es va pactar els 10 minuts abans tot allò, pujant les escales, jo me'n recordaré sempre. Jo crec que, sincerament, un pacte com aquest, en aquests moments, que les coses necessiten, primer, experiència, maduresa, estabilitat, crec que és molt important no fer pactes raros, fer les coses que toquen fer.
Teniu un minut per dir allò que vulgueu dir, o que us quedi per dir, o que creieu que sigui fonamental.
No, jo crec que ja quasi ho he dit tot. No? Jo el que als sitgetans i a les sitgetanes demanar-los una vegada més la confiança. He compartit moltes coses amb la gent, moltes, moltes. Si m'emporto alguna cosa en aquests moments al final de la legislatura, sobretot són amics, són comentaris, són sentiments, són emocions, són èxits i són fracassos, també. M'ho he passat molt bé, i presentar-me ha sigut un exercici important de reflexió, no? De pensar que em queden coses per fer, que el projecte que represento és sòlid i que em sabria molt greu que algunes coses, la història em digués que per no ser valent de tornar-se a presentar no s'haguessin pogut acabar. I també dir, home, la veritat, home, hem complert, hem treballat molt i la veritat que les persones que treballen també se'ls ha de recompensar.
Són les 12, Jordi Baiget, gràcies. Com en tots els candidats, sort i a vostès, diumenge a les 9, tornem a ser aquí. Adéu-siau.
Amb nosaltres.